Bon dia, avui aquest programa de Fem Dissabte, diguéssim, us volíem comunicar que hi ha una novetat. Les companyes Neus i Francesca, per raons, diguéssim, d'intervenció, no han pogut estar aquí presents. Demanem disculpes i el programa, diguéssim, el farem d'una altra forma. Moltes gràcies, oients. Molt bon dia, en Fem Dissabte hem decidit convocar el casal de Porrera. Bé, del casal de Porrera hem d'esmentar que la presidenta és Maria Pilar Franquet i la persona que està secretària de la Coral és Montserrat Simó. Benvingudes.
Gràcies.
Gràcies.
Ens deien fa un moment, i és molt grat de saber-ho, que hi ha una guarderia per nens, que són 7 o 8, i que ens diu la companya que ens explica qui ho porta, una noia, això, no?
Sí, hi ha una noia que té pues els nens que encara no han començat l'educació de l'escola, diguéssim, fins als 3 anys.
Hi ha una associació de pares, evidentment.
Sí, això és totalment, em sembla que deixa els locals l'Ajuntament,
sí, sí.
I llavors l'associació de pares entre ells s'han organitzat i ja tenen ja contractada una noia, han fet una associació i ells s'organitzen, sí.
Quan són més grans, llavors l'escola...
Bueno, els 3 anys llavors ja van a l'escola pública, la del poble.
Que es diu l'escola?
Rossend Giol, de Porrera. Sí. Sí, sí.
Ho sabíem perquè havíem fet una entrevista amb una noia que jugava a futbol que va començar precisament allí, que ho sabíeu això. El mes passat vam fer una entrevista, la jugadora de futbol de la selecció catalana, la Paula Soldevila, que de petita havia començat amb els nens, ella soleta, jugant allà.
La Paola, sí.
Dit això, també voldríem que ens expliquéssiu que teniu una coral molt maca.
Sí.
Que venen de pobles, també? Venen d'altres pobles?
Sí, o sigui, la coral de Porrera es va constituir l'any 2007.
Sí.
Abans havíem fet alguna cosa de caramelles, que amb això es va començar a través del mossèn Jordi, que aquí Falset també molts l'han conegut, i va començar doncs a través d'ell. Però el 2007 va ser quan ens vam ja constituir oficialment, diguéssim. Som uns 22 membres que estem allí a la coral, que anem a ser ja un cop per setmana, unes 2 hores, i ens ve el director d'Armós, que és el Joan Carles Blanc, és un gran professional, estem molt contents nosaltres de que vingui i de que prengui tanta paciència, perquè clar, nosaltres tots aficionats, uns saben música, els altres no, vull dir que és anar fent, no?
Fa temps que està amb altres, ell?
Del 2007, sí. Quan ell va vindre va ser quan ens vam constituir oficialment, diguéssim, sí.
També seria interessant, segur, amb la seguretat que em dona la pregunta, que amb ell hi ha hagut una sèrie de millores, segurament.
Sí, bueno, ha fet amb nosaltres, bueno, ens ha hagut d'ensenyar des del número 1 i hem anat fent, doncs, bueno, doncs hem avançat moltíssim amb ell i potser perquè no estem al nivell, doncs, de lo que ell no es podria ensenyar, no? Però, doncs, bueno, anem fent i en tenim moltes ganes, disfrutem molt i això és el principal.
I els repertoris? Sí. Esteu contents dels repertoris?
El repertori també. Ara ja participem cada any a la trobada de corals, però a més fem diverses sortides durant l'any, perquè ho fem comencem ara el mes d'octubre i ho fem fins al mes de juny. Ai, de juliol. Enguany serà el juny, però és juliol. Sí, sí. Fem ja, comencem a l'octubre, perquè llavors hi ha el temps de la collita i així més o menys ja ho tenim ja una miqueta més avançat i tot, i llavors ja ens hi posem ja de valent.
Quants sou en tot, més o menys?
23.
23.
Mm. Llavors hi ha també un de Torroja del Priorat,
sí,
una senyora, i un altre de la Vilella Baixa. Havien vingut altres també de Torroja, sí, però ara per circumstàncies doncs han hagut de traslladar i estan residint en altres domicilis i han hagut de plegar.
La part dels homes sempre és una mica més...
Més fluixa.
Difícil. A tots els cors que jo conec, corals i orfons, tenen el mateix problema. Diguéssim, hi ha aquesta qüestió, no?, que podrien participar més els homes.
som ja d'edat, doncs, bueno, ja hi ha una mica de tot, sí. Però ara, doncs, enguany, aquest curs, ens ha començat dues nenes jovenetes i estem molt contents, i el director, doncs, contentíssim de que això, doncs, vagi tenint una continuïtat i tot.
A més a més, elles ja saben solf, eh?
Sí. Que elles el saben música i tot, doncs, clar, està contentíssim, sí. Tots estem molt contents.
El casal també fa algun curset de català, per exemple?
De català n'ha fet, no com a casal, diguéssim, sí. Sinó que doncs, a vegades s'han organitzat activitats, com a vegades hi ha hagut classes d'anglès, però això més aviat han sigut coses particulars, doncs, de que a temporades, depèn de la demanda que hi ha hagut, doncs, bueno, o s'han acuidat alguna associació i s'ha fet o a la sala de l'Ajuntament o allí, o bé doncs, més aviat o l'Ajuntament o entitats això ho organitzen. Ara, actualment també estem fent activitat d'estiraments, també. S'ha fet estiraments, després, bueno, d'altres ioga també se n'ha fet. Sí.
Teixino, potser teixino.
No.
Volia preguntar perquè darrerament he vist en algun lloc tipus casals i centres cívics. Jo, esclar, em refereixo a Reus, no? Però clar, jo fora d'aquí sé que també que ja comencen els homes a cosir o a fer no, això és així, eh? I a fer una mica punta de coixí, es veu algun home ja, no?
No, allà
és possible?
No.
És difícil això, no?
Jo no sé què és que en facin.
Encara no sabies això?
No.
No perdeu l'esperança, no? Perquè es vegi. És normal que amb un diàleg així com portem...
Ui, hasta les dones, segons quines ja cosin poc, ja.
Ja cosin poc. No, perquè és una activitat que, diguéssim, ja que no es fa de forma professional, sí que per la llar, avui en dia amb el jovent que reparteixen la feina, sembla que diguéssim, ja... Jo fa poc a Tarragona vaig veure uns nois que feien... la punta d'allò de cotó. Com sé, aquelles puntes llargues?
Punta de coixí?
Sí. Mm. Però allò del... Que feien un jersei i eren nois.
Sí.
I no eren massa joves, però dic, bueno, mira, això ja és una novetat, no? Llavors, el que és la manualitats, feu?
Tampoc. Se'n va fer una temporada.
Això més aviat ho sapella.
Sí.
Això se'n va fer una temporada, però de cop se comencen molt ímpetu les coses, però en cobert se van afluixar.
I pintura també costa una mica, no?
Sí, van fer manualitats, van fer pintures, també van fer una mica de punta de coixí, van fer una mica de tot, però bueno, l'altre any hi va haver menys gent i es va anar a menys, fins que es va plegar. Perquè, a més, doncs, tot se té de pagar... No hi ha subvencions i vull dir, costa una mica de que hi vagin la gent. Ara actualment se fa la memòria, també un curset de memòria. I bueno, també vam començar amb molta gent i ara doncs tampoc, també n'hi ha menys.
Feu xerrades? Ve algunes persones a fer una xerrada?
A l'estiu, no?
Una vegada a l'estiu, sí, o en temes allò informatives també, sobre ara doncs... han vingut ara Unió de Pagesos o, bueno...
Sí, una vegada vam fer per ensenyar la telefonia mòbil a la gent gran, que costa una mica més, no? I, bueno, se voldria intentar d'ordinador, que els hi agradaria, però això és una mica més difícil, perquè, doncs, també hi tenen d'haver els ordinadors i...
Jo havia pensat de preguntar-vos, com a, no és una proposta, és un comentari, que si portéssiu... Tampoc és suggerència, evident. Això podeu fer el que vosaltres creieu. Portar persones que diguessin, que expliquessin petits oficis que s'estan perdent, que explicant amb una horeta, tres quarts, el que és, potser algú s'hi enganxaria, no? Me refereixo...
Sempre és interessant, sí, sí.
Mm. Sí.
És una idea.
Sí. Mm-hmm. Jo vaig veure, doncs... aquí a les comarques, un ebenista que doncs, va fer amb petites caixetes, capsetes, perquè s'obrien, doncs, un tipus de llistons d'ebenisteria, polils, llavors invernissals, i fer la capsa, no? I llavors alguna persona es va enganxar amb això. potser és una mica una cosa que potser s'ha vist més en centres cívics, perquè clar, si parlem de Reus de Tarragona, ja sabem que hi ha molta més gent, però en un poble potser hi ha algú que... Jo, mira, jo voldria, podria ensenyar, per exemple, a fer una mica de, amb Vimet, a fer una...
Sí, això del Vinem.
Vimet, a fer una caragolera.
Sí, això també es va intentar, que hi havia un senyor de Pradell, i sí, se va intentar a veure si podia vindre a ensenyar a fer cistells, doncs. Ja. Però no sé, no...
Bueno, però es va intentar.
Es va intentar, sí.
És però... que els poblets de món rural, doncs clar, tothom, fins que pot, doncs tothom el tros i així, al camp, i bueno, doncs clar, fins que s'hi veu i és més un altre ambient. Ara, doncs això sempre és interessant de que puguis aprendre coses d'aquestes.
Sí, sí.
Mira, a Porrera es conserven actualment uns 14 rellotges fets així, pintats. El primer va ser el 1840 i llavors hi ha un de molt gran, que és el més gran del poble i un dels més de Catalunya. Allí està parlant, hi ha com una endevinalla, hi ha un jeroglífic i està parlant també del zodíac. Vull dir, bueno, si ara vols parlar tu d'algo...
Sí. Jo crec que això ha sigut un pròleg, o sigui, explicar una mica aquestes possibles visites que encara no hi han anat a Porrera. Per favor, aneu a Porrera a veure aquests rellotges.
La ruta dels rellotges de sol.
Perquè l'explicació que s'ha fet ella, i a més el poema que es farà el Toni Cots, per favor, s'ho mereix. Estem molt, o sigui, molt satisfets que hàgiu vingut aquí personalment i el nostre amic... Toni Cots, diguéssim, aquest dematí us llegirà un poema o poesia dedicat a Porrera.
Lloances als qui marquen l'hora a Porrera. Als rellotges de sol jo sóc llum que dóna corda, per tant no sóc pas qualsevol. Solament quan un núvol no vol, quedo parat com si res. La meva llum i la teva fe van lligades. Jo sense sol i tu sense fe no valem res. Aquesta dita s'ha dit tantes vegades. Lloances a un bon senyor, en Jaume Sens i Simó, arquitecte dels rellotges, a Porrera n'és exemple. Pugeu a mirar les hores d'un rellotge sense piles, ni claus per donar-li corda. Que caminar distreu i tu t'espaviles, i en diràs que tot ho vols fet, amb la taula ben parada, i et penses que ho tens tot fet, per fer més salut en concret. Cal caminar fins al Pont Vell, tombar pels carrers de Porrera, i no cal fer treballar massa el cervell, ni anar a la carrera. Fem cultura, amics i amigues, i des de l'emissora us diem, veniu a visitar-nos, que tots contents quedarem.
Aquesta terra meva que cada jorn m'ensenya en pren. Pell a pell ens compartim, cos a cos ens aprenem i el desig ens manté vius el somni. Aquesta terra mirada bruna i llavis plens, la sento en el meu ventre com si dins meu hi fes res. Torna a veure de solituds, pas a pas la reconec, i en l'amor la sento altiva i tens. Camins enllà de mi mateix. Reposo quan la miro, quan en sol lluny tot m'entristeix. Sol que sol, la sento endins, el desig se'm fa present que el meu cor sense ella no batega.
Fes res, bella pell,
fins al somni.
El tema d'avui és la cançó catalana o nova cançó catalana. La nova cançó catalana dels anys 60 i 70 té diverses arrels i quan no canta a la natura o a la persona va cap a la lletra vindicativa o dita de protesta. Com el podríem situar amb aquestes arrels, Salvador?
Hola, bon dia. Bon dia. Directament sobre la cançó vindicativa o de protesta. En aquells temps començàvem a aixecar el cap i les inquietuds, ja sigui polítiques o reivindicatives, eren les a l'ordre del dia, almenys amb els ambients en què jo m'estava movent en aquell temps.
Salvador Porqueres Sarobé, ja se li veu pels cognoms, que té lligam amb el Forja.
Exacte.
Per segon cognom?
Sarobé.
Sarobé. I per Porqueres seria de?
No, per, veiem, Porqueres en principi vindríem de la Morera del Montsant.
Sí.
I Sarobé, segons estudis recents, vindríem del constructor que va acabar el campanar de Reus.
Sí, sí.
L'última part del campanar de Reus la va fer un tal Sarobé, que per cert se va enamorar d'una pobilla del Forja, es va casar amb ella i d'aquí els sarobers que estem al Baix Camp.
O sigui, fa segles que sou aquí. Continuem dient Salvador, en la tala dèria de la nova cançó catalana, segurament ben conscient d'aquell inici dels primers festivals de la cançó del Teatre Romea del carrer de l'Hospital a Barcelona als anys 62 i 63, en un camí de referències on algunes poblacions tenen testimoni del coautor. Hem de reconèixer el moviment de la cançó catalana a la Selva del Camp, amb els premis de la cançó i també la moguda de la Forja, el Fòrum Joventut de Reus, davant de la Prioral, un 19 de desembre de 1966, actua Albertrina, Guillermina Mota i Martí Llauradó. Aquest últim, també dels 16 jutges, a la tarda actuava al Fòrum. Llavors, saltem al 1968. Salvador recorda una primera actuació al Col·legi Sant Antoni de Barcelona, on va actuar al costat del quart membre dels 16 jutges, en Francesc Pi de la Serra, i Paco Ibáñez. Aquell any, en el Col·legi s'havia posat en marxa una televisió juvenil i local i es feien actuacions de cançó en diferents formats en català. Això ens ho desvetlla curiosament Serrador. Salvador actua en posta i fa un primer concurs de cançó catalana on el guanyador fou Ovidi Montllor, de quan aquella peça de la Fera Ferotge. Que recordes d'en posta? Així, una pinzellada.
Doncs va ser la primera experiència, diguem-ne així, una miqueta important. Per cert, vam anar abans de presentar-nos i ens vam fer anar a Ràdio Reus a gravar les cançons, i vam anar el Josep Navàs i jo. I les vam gravar amb les famoses carrets de cinta magnetofònica.
Aquests grans, no?
Sí, però en aquest cas era petitet, perquè només hi havia la meva cançó, que encara la vaig trobar, aquest carret el vaig trobar l'altre dia, regirant per calaixos amagats, que ni sabia que hi fos. Vaig anar en posta i, efectivament, hi van haver molts actors que hi van, autors que van cantar, i, lògicament, l'Ovidi Montllor ens va deixar tots bocabadats, perquè ja es veia que venia amb molta força i el van veure tots un guanyador.
Recordes si el Ovidi Montllor anava amb el guitarra tot i soler acompanyat?
No, jo diria que cantava ell sol. Sí, ja fa tant de temps d'això. Que...
Sí. Tu, Salvador, és lògic que a través de la premsa haguessis pogut saber la moguda de la cançó, i a Serra d'Or s'hi troba en bona part la informació d'aquell any al Price de Barcelona, que és on actuarien un dimecres 13 de març de 1968 la Mercè Madolell, la qual havia enregistrat un disc concèntric. El preu de l'entrada, parlo, eren 25 pessetes. Al Palau de la Música actuà Manel de Valls, i al Tarragonès sorgeix un tal Jordi Freixas amb el pseudònim Jordi Català. Serrat i Llach obren camí, i d'Eivissa ens arriba la veu d'Isidor Marí, del País Valencià, ens arriba Marià Albero, i a Occitània la Dolors Lafit. A la Plana de Castelló també trobem la flaire de Fèlix Stop. Salvador, a les nostres contrades, esclata un moviment on trobem joves com Josep Navàs, mariner, Ramon Ferrer Ferrer, i a la Selva del Camp, Antoni Ribas Oller, i l'Isidre Fons Masdeu, en part, canten lletres d'escriptors de casa. Ens diu algunes de les lletres d'aquests escriptors. Recordes que potser era del Xavier Amorós? Recordes?
I tant. En Xavier Amorós era un dels que, quan nosaltres musicàvem lletres, era un dels preferits. Jo també em vaig musicar una del Robert Sarové, que, del Forja, i d'altres pròpies meves. Llavors jo recorria bàsicament a autors clàssics, vull dir, clàssics de la poesia i de la literatura catalana. I aquest és el que et puc dir sobre això.
Sí, sí. El jovent d'arreu s'aplega a Barcelona i es llegeix en català a la llibreria 3 i 4, com els més menuts llegien en aquella època, recordes, Cavall Fort, no?
Tenia tots els números, tinc tots els números.
D'aquella època?
Des del número 1 fins, sí. fins es fa 3 o 4 anys.
Que teníem una certa edat i ja llegíem el Cavall Fort.
I tant.
Que no calia que tinguéssim 9 o 10 anys. Que teníem 16 i 17 i també les llegíem.
Ja tinc, i tant, tots. Sí.
L'esclat de publicacions en català no és gens més preable. Surt Telestel, Oriflama... Quina vinculació teniu en aquell temps amb el Priorat, que no fos solament amb la cançó catalana?
Bé, el Priorat, diguem-ne, sempre els d'arreus, i més jo que veig des de la Forja, el considerem part fonamental de la nostra vida. Vull dir que el Priorat, si hi ha alguna referència, era el vi. El vi del Priorat era el teníem a casa al carretell, i quan algú venia, sobretot si venien gent de fora, i els hi deixàvem tastar, dient, recordo una anècdota d'un que ens va dir, diu, això no és vi, diu, això és la mare del vi.
A veure.
Llavors, vull dir, lògicament, a les excursions, el Montsant, Ulldemolins, Falset, tota aquesta zona ens la tenim trepitjada amb els grups excursionistes, que encara ho continuo fent.
Sí, ja, és molt adient que diguis això, perquè jo he pensat, si li faig aquesta pregunta al Salvador, hem de treure una mica la meroteca i veiem que l'agrupació excursionista de Catalunya, de Reus i comarques, feia 7 anys que portava uns diorames de pessebre a les crestes del Montsant, on s'hi plegava molta gent, sobretot d'altres comarques. Això és el que hem pogut recollir d'aquesta vinculació que hi havia de Reus i comarca, diguéssim, amb el Priorat. Actues a la Riba, a Ràdio Reus, al Catllà amb Pau Riba i Jaume Arnella. Jaume Arnella, recordes que estava, havia viscut molts anys a Cornudella?
No ho recordo, això.
Val. I arriba una actuació de Figuerola del Camp on sorgeix un problema. Ens ho podries explicar més o menys el que va passar a Figuerola del Camp?
Sí, intentaré fer una miqueta de resum del que va passar, perquè va ser una mica llarg. Hi vam anar a Figuerola del Camp, hi havia, em penso que un d'ells que cantava era el Pau Riba, i nosaltres, doncs, els de Reus, que entre ells hi havia el Ramon Ferrer, el Josep Navàs, hi havia un tal Sant Joan també, però allí en aquell dia érem el Ramon Ferrer jo. Vaig cantar un poema que es diu El Desertor, perdó, les lletanies dels ferroviaris.
Lletanies.
I quan la vaig haver acabat, la gent, penseu que era el temps que encara teníem el dictador manant de tota Espanya, parlava de socialistes, comunistes, falangistes, etc etc. Se va aixecar un senyor del públic i va dir que fes el favor de no cantar més aquella cançó, perquè la gent la demanava que la repetís. Diu, perquè atentava contra els principis fonamentals del moviment. Carai, de moment vam quedar així com esturats una miqueta i jo pràcticament quasi que no sabia què dir. El Ramon Ferrer, que estava al meu costat, va dir, molt bé, senyor, vostè té tot el dret a parlar, però com que nosaltres som demòcrates, i això amb la veu ben grossa, diu, escoltarem el que vol el poble. Diu, el poble que vol, que la torni a cantar o que no la torni a cantar. Tothom se va aixecar, sí, que la torni a cantar, que la torni a cantar. La vaig tornar a cantar. Bé, aquí es va acabar? No. L'endemà, mossèn Andreu Tomàs, que era el... mossèn Andreu Tomàs, que era de Mas Llorenç, que era el que en certa manera portava tota una miqueta això, ens va cridar, diu, aneu a Figuerola, que el senyor que se va aixecar era l'alcalde i es vol portar informació i turisme. Teníem l'avantatge que, com que era un festival organitzat així, doncs, diguem-ne, sense haver demanat els oportuns permisos d'informació i turisme, doncs, bueno, la qüestió és que vam haver d'anar a veure el senyor alcalde, allí demanar-li disculpes, i l'únic que se'm va ocórrer dir-li, miri, escolti'm, jo no sabia qui era vostè. Se va aixecar un senyor del públic, si hagués sabut que era l'alcalde, segurament li hagués fet cas. No, segurament, segur que li hagués fet cas. I així, doncs, va ser una disculpa.
Se va parar el cop. El 1969 actues a les Borges del Camp amb el mallorquí Guillem Taifach i la Regina Buira, de quan ella havia enregistrat amb Concèntric la lletra Amic. Fou un esdeveniment quan el 9 de juny Raymond actua a l'Olímpia de París i perfila un camí que potser s'inspirar o inspirar aquest títol d'un temps, d'un país. El 1970 actues a Montbrió, Alforja, Orforrosenc i Cambrils. L'Emili a Alcalà de Henares, amb el Diguem No de Raymond, lletra censurada, quan cantes Empatxen Dion, nada menys que Empatxen Dion, i a la Granja de Segòvia, on tens problemes amb la lletra El Desertor. Què ens pots dir d'aquestes dues perles?
La Mili també va ser... Bueno, són els anys aquells que la sang t'abull. I el Cala d'Henares érem un centenar de catalans. Vam ser els primers catalans l'any 71 que hi vam anar. Van organitzar un festival i van dir, veiem qui volia cantar. I vaig dir, bueno, jo doncs canto. I el tinent me va dir, diu, què tipus de letres cantes? Dic, home, jo no sé, meves, de Raymond. Dice, Raymond no, eh? Dic, bueno, Raymond no. Però llavors els catalans ja havíem arribat a l'acord que quan la lletra del Diguem No censurada, que era quan deia hem vist tancats a les presons homes plens de raó, s'aixecarien tots i es posarien a aplaudir. I efectivament jo la vaig cantar. I quan se va acabar el festival, el tinent me va vindre a saludar i tot emocionat perquè havia sigut tan, havia tingut tant d'èxit. Diu, de quin era la canció? Dic, de Raymond. I qui es va quedar? No. I a Segòvia va ser algo similar, però doncs allà era el campament tipus Castillejos. El Castillejos d'aquí era el de la granja de Segòvia d'allà. El coronel, que llavors jo ja estava en una oficina, amb ell, em va demanar que presentés les lletres traduïdes, perquè, esclar, si no sabien què deia, els hi vaig presentar totes les lletres i ja les vam retocar amb els companys madrilenys que estaven per allà amb mi, i perquè poguessin passar, però em van dir que no. I l'excusa que em van donar era que eren massa tristes. Llavors, com que jo tenia amistat amb els de l'emissora del campament, me vaig presentar un dia amb la guitarra als estudis de so del campament i vaig començar a cantar tot el repertori que no m'havien deixat cantar per la megafonia del campament, de tal manera que els 5-10 minuts que jo cantava se va començar a omplir d'universitaris. a tota la sala aquella i vaig treure molt bones amistats d'allí.
Molt bé, molt maco. Bé, per acabar, diguéssim, han passat anys i tu creus que encara la cançó, amb la seva vessant reivindicativa, tindria el favor del públic avui?
Doncs no sé si tindria el favor del públic d'avui, però crec que cada vegada fa més falta. Tot allò que fa tant de temps que estem lluitant, que estem fent i que estem treballant, sembla que no hagi perdut vigència. I és una llàstima, perquè havíem posat moltes esperances amb l'arribada de la democràcia i amb l'arribada que era el que llavors tots demanàvem. Arribat i sembla que tornem a començar.
No perdem res del que dius, no perdem l'esperança ni la fe. I ara, per acabar, et voldria demanar si aquesta cançó dels Savis, de qui era aquesta cançó?
La lletra dels Savis era del Robert Sarubé i en realitat ve a representar allò que hi ha molta gent que s'omple la boca de paraules i de consells, però no es mullen.
Val.
I queden bé, però deixen que la feina la facin els altres.
Doncs si et sembla bé, amb honor teu i amb honor dels oïdors.
Demà que vinguin i vagin els savis donant consells, que ens parlin del meu jo, del concili i de la lluna, que una vegada més ens donin xifres i tants per cents. Però demà, deixa demà, avui ja hem fet tard, com sempre. Avui ja s'ha escarnit el poble una vegada més, com sempre, dia rere dia. I demà vindran els savis i diran encara, jo ja vaig dir-ho, ho vaig predir. Aleshores, nosaltres sabrem que ells eren quiets a la finestra, contemplant el gran joc, l'etern joc de sempre, autosatisfent-se dels seus encerts. I demà que vinguin i vagin els savis donant consells, que ens parlin del meu jo, del concili de la lluna, que una vegada més ens donin xifres i tants per cent. Però demà, això demà, però demà, això demà.
Fem dissabte!
Tot recordant Xirinacs.
Se enteró solo de pena y silencio, llegó hasta el agua profunda.
Sempre hi ha algú que no s'immuta, amb un curiós interès. Així, encara estant amb el full de ruta, es camina a l'inrevés? Tu que ara tens la pàtria al cel, segur que res no t'estranya. Puix el record de Catalunya i Espanya et deu semblar d'un altre temps. El teu record ens acompanya en aquest camí d'avui prou diferent. I et som amb la memòria fidel d'aquest temps de quan tu, persistent, formaves davant la model per guanyar les llibertats, les individuals de cada persona i tot segant les cadenes dels empresonats en aquell brugit de Barcelona.
Voz antigua de viento y de sal me requiebrará.
No hi havia res tan noble i de tots els cors es feia un poble. Ara alguns han caigut amb l'evidència de creure que la independència és un tresor a tocar dels dits. Tots tenim per Catalunya molts diferents pensaments i els que pensen diferent, amb matís diferenciat de sentiments, se'ls ha de respectar en tot moment.
Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral.
Y fosforescentes caballos marinos harán un arroz.
Sóc un cantant i un primavera, tancat a casa o enfeinat.
Bé, amb el disc dedicat, l'apartat que hi ha dintre de Fem dissabte, havíem dedicat al senyor Joan Maria Abell de Gascón pel seu aniversari, 22 de febrer de 1944, tal dia que va nevar molt, un dia que pràcticament va ser molt especial, i amb ell, diguéssim, li dediquem una ranxera de Jorge Negrete amb els seus 77 anys.
Ay, Jalisco,
Jalisco,
Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara.
Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor. Abrir todo el pecho pa' echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! De cara, así son las hembras en Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Por una morena echar mucha bala y bajo la luz a cantar en Chapala. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho pa' echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! ¡Qué lindo es Jalisco! ¡Palabra de honor!
Bé, el mateix dia 22 de febrer de 1944 neix una hora després de Josep Maria Vera, curiositat, que han dit Barceló Benaiges, i es tracta de que ell ha escollit pel seu aniversari una peça del violinista Sobre el Tejado. Doncs amb molt de gust li dediquem, ja que ha fet l'edat. Aquí, doncs, aquest programa, diguéssim, diferenciat, tipus Fem de Butxaca, i fins al pròxim mes d'abril. Gràcies.